endevinar.
Vinga, va, ens posem a to escoltant música, en aquest cas amb lletra sànscrita, en aquest cas és de la música d'origen tamil, establerta a l'estranger, en aquest cas Sushila Rahman, que fa aquesta puja o aquesta ofrena a la deessa Sarasvati, la deessa doncs, de les arts, de les humanitats, de les lletres, de la cultura, la consort de Brahma. I ho fem perquè ara Munannam cap al món índic, Munannam cap a l'Índia. I vinga, va, escoltem una miqueta més aquesta cant a Sarasvati. Vinga, va, i ho fem perquè tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Illa, asseguda aquí enfront meu, a una persona doncs, que es va empapar doncs, a aquesta cultura mil·lenària, a aquesta civilització antiquíssima, que encara les seves traces es poden viure si un creua doncs, l'Índic, el mar aràbic i arriba a l'Índia i pot veure doncs, aquesta composició estranya entre el segle XXI i, en aquest cas, doncs, actituds i també doncs, a contextos molt atàvics, molt antics, no? Aquesta mescla de segles en un mateix moment històric. Estem parlant de Neva Uller, que està establerta aquí a Formentera des de fa molts i molts anys i que és una enamorada del ioga i s'hi dedica a practicar cada dia. Ens ve a parlar una miqueta doncs, d'aquesta pràctica que, com sabeu, s'enquadra doncs, dins l'ayurveda, la medicina tradicional índia. Molt bon dia, Eva.
Bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per la gent doncs, de Formentera i a Eivissa. Escolta, quan fas ioga, tu, t'agrada posar música de fons o fas en silenci?
Bé, doncs, de vegades ho faig en silenci perquè m'agrada crear aquesta atmosfera de calma, de tranquil·litat, i de vegades és un to més festiu, posem música i celebrem. I, de fet, et volia donar les gràcies per posar aquest tema, per rebre'm, perquè tens raó, la Sarasvati és un símbol molt poderós de la cultura hindú i, bueno, m'ha fet molta il·lusió, gràcies.
No, gràcies a tu. Escolta una cosa, ja fa més de 2 dècades que practiques ioga, te'n vas cap a les 3 dècades de ioga, clar, en aquest cas una persona doncs, jove com tu impacta, vas començar molt joveneta amb el ioga, no? Devia ser una de les pioneres en aquest cas a la teva ciutat natal, Barcelona, en la pràctica del ioga. Com hi vas entrar?
Doncs sí, mira, fa uns 30 anys que vaig començar ioga, vaig tenir aquesta sort a la vida de ben aviat trobar-me amb aquesta disciplina. I sí que volia explicar perquè vaig començar amb la pràctica de ioga. Jo era molt joveneta, potser tenia 16 anys, i ja tenia uns forts dolors d'esquena. Tenia l'esquena molt col·lapsada, tant a la zona lumbar com a la zona cervical. I bé, estava fent recuperació i el fisioterapeuta em va dir que era massa jove per tenir aquesta esquena, que havia de fer alguna cosa. I em va suggerir doncs, que provés la natació, però jo ja portava tota la vida nedant. I en aquell moment em va dir que fes ioga. Cosa molt curiosa, perquè a Espanya no hi havia res de ioga, era molt desconegut, era una pràctica que no estàvem familiars aquí al país, no? Doncs vaig pensar, sí, ioga, està bé, d'acord, provaré el ioga, això ve de la Índia, era tot com molt misteriós i curiós, així que vaig trobar el centre més a prop de casa i vaig començar a practicar. I realment vaig trobar els beneficis ben aviat, de seguida les primeres lliçons, les primeres pràctiques ja em trobava molt millor. Tenia una postura més correcta i també no només a nivell físic, m'estava ajudant al ioga, també a nivell emocional i mental. I bé, així va ser com vaig començar. A Barcelona no hi havia res, hi havia 2 petites escoles, vull dir que va ser tot com una gran aventura que m'ha portat fins al dia d'avui a bé, seguir amb el ioga, compartir el ioga, és la meva passió i a més és una manera de viure també.
Val, d'acord, entrem en això. O sigui que la teva primera cerca, i en aquest cas més aviat trobada, mira, fent en aquest cas un símil també amb aquella famosa novel·la de de Hermann Hesse, Siddhartha, no? En la qual doncs, se li explica doncs, a Siddhartha que no es busca, sinó que es troba a l'Índia, és a través de o a partir d'una qüestió patològica, d'una qüestió mèdica, o sigui, tens dolors a les esquenes.
Exacte.
I el ioga és la via per la qual tu millores i soluciones aquestes qüestions que, en fi, el dolor doncs mos pot incapacitar, no? Mos pot fer la vida impossible. I a través del ioga, a través d'unes postures, en aquest cas, a tu t'expliquen, doncs, com unes postures. Entenc que entres fent hatha yoga...
Sí, exacte. Per això us volia explicar allò de l'esquena, per fer-ho molt més pròxim, doncs, no sé, la idea del ioga... Bé, avui dia és més obert, la gent ja entén que és una disciplina física, però sí, pots entrar al ioga de moltes maneres i per la via del cos és una bona porta, no?, per començar la pràctica. I com dius tu, quan comences a fer ioga ho pots deixar en un nivell físic, en un nivell molt pràctic, o pots anar-te endinsant en tot un món màgic que ve de la Índia, enmarcat dintre la cultura hindú, però també vull dir que el ioga no és una religió, vull dir, tothom pot practicar ioga per aquesta raó de millorar la teva condició de salut o per una raó de millorar la teva condició mental o tens aquest anhel de buscar un significat a la vida, un significat de l'existència, vull dir, hi ha moltes vies a les que pots arribar al ioga i sempre és un descobriment, és una sorpresa i, bueno, que té molts beneficis.
O sigui que qui vulgui, clar, el ioga és una gran, diríem, tradició de molts àmbits a l'Índia, però qui vulgui entrar-hi pot decidir quedar-se amb els beneficis
físics,
estrictament físics.
Sí, com si fos un esport.
Com si fos una sèrie d'uns estiraments.
Sí,
com...
exacte, treballes el cos a través d'unes postures, bàsicament.
I, o qui vulgui, doncs pot entrar en l'àmbit més espiritual, potser podríem dir-ho.
Sí, pot ser.
Quin és aquest àmbit espiritual del ioga?
Bé, doncs començant perquè treballem el cos, entenent molt millor el nostre cos, trobant un equilibri dintre del cos, també sembla que té un efecte calmant per la ment. Doncs amb el ioga entenem que va junt. El cos amb la ment van junts. Si tu treballes el teu cos, millores la teva condició mental i així pots anar treballant fins a nivells molt, molt profuns, que aquesta seria la part o la porta a l'espiritualitat. Doncs hi ha gent que arriba al ioga per, com hem dit, raons físiques, i altra gent doncs, té potser uns dubtes existencials o vol saber el per què de la vida, de l'existència, el per què les coses succeeixen d'aquesta manera com succeeixen, i el ioga és veritat que és una tècnica que et pot apoyar, recolzar amb aquesta cerca espiritual, amb estudis de textos o amb mantres o amb meditació. Vull dir, hi ha moltes eines dintre de la tradició de la pràctica del ioga. No?
Tu passes uns anys a Barcelona i decideixes seguir-te formant, diríem, a especialitzar-te encara més viatjant a l'Índia.
Sí.
Molt bé. I ho fas no per, diríem, amb un objectiu turístic, sinó vas específicament a treballar les teves aptituds de ioga.
Sí.
I això com es fa? Vas a una escola? Com es fa?
Bé, en el meu cas va ser perquè sóc una persona que li agrada molt investigar i sempre anar a l'arrel i a la font de les coses, i jo vaig pensar, home, doncs si el ioga ve de l'Índia, tindré que anar a l'Índia a veure això de què va. I aquest va ser el meu propòsit molt clar. Vaig trobar l'escola on volia estudiar i vaig anar a conèixer el mestre.
És important la figura del mestre, no?
És important, o era important, també s'ha de dir que avui dia el ioga modern és una miqueta diferent. Però el ioga del que jo vinc, que és molt, molt tradicional, doncs sí, la figura d'un mestre et pot inspirar.
Un mestre, un guru, un pàndit, no? Un guru,
sí.
No? Un mestre.
Sí, a l'Índia es diu guru, sí.
I tu et converteixes en un sishya, no?
Sí,
en aquest
exacte.
Cas, en un deixeble, en un alumne.
Un deixeble.
Molt bé.
Llavors confies en la guia d'aquest mestre, que és un mestre, sobretot perquè porta molts més anys que tu en el camí, i ha tingut molt més temps doncs, per experimentar, estudiar i buscar.
Deixa'm entrar, perquè clar, aquí quan pensem doncs, a la relació entre mestre i alumne, no és la, diríem, la percepció occidental que en tenim d'un mestre i un alumne. Allà és molt més profunda, no? És
sí.
Quan, fent un símil, no? Tot i que jo no hi entenc d'hípica, no? La relació entre un cavall i el seu genet es triga molt a fomentar-se, a cimentar-se en el contacte, en la confiança. Això passa exactament el mateix,
sí.
No? O sigui, tu has de, d'alguna manera, explica-ho tu, però... És com que hi tens molta fe, no?, en el mestre,
sí.
Absoluta devoció, no?
Sí, la veritat que sense semblar o transmetre aquesta connexió del gurú i el deixeble que sembli una mica raro o especial des de la nostra ment occidental, oi? Doncs sí, es crea una connexió de molta confiança, de molta esperança també, doncs, que tens un guia, un recolzament en el teu camí, la teva cerca, tant física, mental com emocional, i tenir aquesta figura és molt inspiradora i et dona, et guia, et va guiant, et va recomanant per on has d'anar amb la teva pràctica i sí que és de molta confiança. De fet, jo sempre dic als alumnes que el ioga és connexió.
Uh-huh.
Vull dir, si tu no connectes amb el mestre, és molt difícil que hi hagi una transmissió de coneixement.
Mm.
Aquesta part tan química és important, ha d'estar, no?
I a més, és important també, doncs, per la teva pròpia, després, promoció o el reconeixement davant els ulls dels altres, no? El teu propi
sí.
prestigi. Tu ets Neva Uller, deixeble de tal mestre,
sí.
no?
Sí, deixeble directe del Patavi Joyce, que així sonarà xino, però igualment ho diré. El Patavi Joyce era deixeble al seu moment del Krishnamacharya, i vull en aquest moment dir qui era en Krishnamacharya, perquè ell va ser, és com el pare del ioga modern. És un hindú que era molt savi, va estudiar moltíssim, es va dedicar tota la seva vida a la cerca del ioga, la Ayurveda, el sànscrit, totes aquestes coses que has mencionat, Bernat, que jo sé que tu en saps molt. També has estat per la Índia. I doncs en Krishnamacharya va ser un personatge que va recuperar el ioga. El ioga s'estava perdent a la Índia, tal com el coneixem avui, i aquest home va fer un esforç brutal, va dedicar tota la seva vida a recuperar el ioga de la manera que el coneixem avui dia, perquè el ioga ha evolucionat molt. Vull dir, els primers ioguis el que feien eren rituals al foc i cantaven mantres, i era una altra història, el ioga.
Mm.
Això que fem ara és del 1900 i poc, del Krishnamacharya, no? Doncs d'ell han sortit les principals branques del ioga actual, que les puc mencionar, a Iyengar Yoga, a l'Ashtanga Yoga i al Vini Yoga. I així, doncs, d'ell han sortit grandíssims mestres que han sigut els grans precursors del ioga modern, tal i com el practiquem ara. Sí, el Patavi Joyce, directe del Krishnamacharya, sí que jo vinc directe de la font.
Molt bé. A quina banda de Formentera vas traslladar?
Aquí, a la illa, fa 10 anys que vaig venir.
No, disculpa, de Formentera, de l'Índia.
De la Índia, vaig estar vivint a Mysore, al sud de la Índia, 10 anys, amb el mestre.
Molt bé, al sud de l'Índia, a Mysore, en aquest cas, doncs, a l'estat de Karnataka, i vas anar 10 anys a Mysore, no?
Sí.
Molt bé.
Era jove, no tenia responsabilitats, tenia llibertat.
Molt bé. Bueno, Mysore és una ciutat històrica, molt, molt guapa, amb un estat molt
preciós, polític,
que és Karnataka,
sí, sí.
Interior, en aquest cas, al sud. Ciutat molt coneguda pel seu incens, pel
sí,
seu sabor.
Sí, les roses.
Sí. I allà vas estar 10 anys seguint un deixeble, que era també deixeble des d'aquí.
No, no, el Patavi Joyce directament. Estic a un pas de la font, Bernat.
Molt bé, un pas de la font. Coneixes a Desikachar, també?
Sí, és el net de Krishnamacharya, també està amb ell. Bé, doncs, aquests 30 anys han donat bastant de suc. Vull dir que he tingut aquestes bendicions, no?, d'estar amb els grandíssims mestres de ioga. Que, bueno, pues ja també van morint, ja no n'hi ha tants, ara... Lligo amb el que dèiem, que el ioga modern ja no és tan important la figura, Vull dir que si has tingut la sort de tenir un gurú, un mestre, doncs bendicions per tu. Però que no cal, que avui dia el ioga està molt extès i de fet estem practicant un ioga molt més americanitzat, molt més comercial.
Això et volia preguntar, perquè clar, això és com tot, no? O sigui, en l'oferta hi ha doncs, molts graus, no? I clar, estem parlant amb algú doncs, que ha estat directament amb un gurú molt respectat de l'Índia i que hi ha treballat durant 10 anys, o que n'ha après durant 10 anys i després ha seguit de fer feina. I després hi ha gent que, qui, com tu bé dius, qui munta una classe de ioga amb un gimnàs a l'alçada del Pilates, no?
Pues sí. Així a un nivell molt, molt físic, molt pràctic. Però mira, Bernat, jo ja he fet les paus amb aquest tema perquè vaig tenir conflicte intern molts d'anys pensant en tot això, no?, de la comercialització d'una tradició tan mil·lenària i tan profunda per als estats, no?, del ser. Però al final he dit, mira, saps què? Tot està bé. Més ioga, més felicitat, més harmonia. És igual si comences a un gimnàs, qui de veritat s'enamori del ioga, ja anirà trobant al camí gent que l'inspirarà, gent que el guiarà i anirà cap a mestres una mica més, potser, compromesos, que en un gimnàs es pot fer poqueta cosa. Pel format gimnàs ens quedarem més en el nivell de potser estirar l'esquena una miqueta i respirar, que també anirà bé.
Escolta, i una cosa, també a l'Índia, la meva pròpia experiència em diu que els indis es veuen o veuen com es practica el ioga a Occident d'una manera estranya, no? Perquè a l'Índia, doncs, per exemple, no entenen que el ioga de vegades es faci abans d'anar a dormir o a la tarda, no? Allà és com... es practica sobretot al matí, a les primeres hores del matí, i s'entén com una... actitud holística a la vida, no?
Sí, com una higiene, podem dir, que s'entén potser.
Explica-ho, per favor.
Doncs exactament, el ioga, com ve d'aquesta tradició mil·lenària, i ja hem comentat que els primers ioguis eren doncs, filòsofs, pensadors, gent de la natura que es dedicava al ritual del foc i al cant de l'esperit. Doncs això ha anat evolucionant, fins al dia d'avui, i la pregunta que m'havies fet era...
No,
que m'he anat allà amb els ioguis al foc i ja no, m'he quedat...
Aquesta idea, doncs, que a l'Índia el ioga no es fa com una activitat extraescolar, sinó que engloba tot el dia,
per
no?
Per això m'havia anat jo als ioguis aquests del foc, perquè és... sí, és una pràctica... espiritual pels indis, realment. Llavors, es practica abans de que surti el sol, pel saludar el dia ja amb l'esperit actiu i el cos despert, la ment enfocada. Llavors, això es fa abans de que surti el sol i també es fa amb moltes oracions, si vols. Pots cantar els teus mantres. Vull dir que t'actives ja d'una altra manera, no? És com una higiene. Jo sempre dic, així per treure-li pes a la cosa, dic, mira, oi que tu rentes les dents cada dia, et dutxes cada dia?
Alguns sí.
Alguns més, alguns menys, però bueno, en general se suposa que estaria bé. Doncs el ioga igual, fas com una higiene total del teu cos cada matí, abans de que surti el sol, així estàs ready to go, i tenir un dia molt més alineat, no?
Molt bé, així parlant en termes que els formaters entenen, per exemple, el d'oferta complementària, no? El ioga no només aquestes mantres, aquests exercicis d'estiraments, aquest posar tot el cos, aquesta respiració, sinó, per exemple, també hi ha coses com la neteja del nas, no?
Sí,
el nati-nati.
Aquí ho podem fer al mar, jo ho faig al mar.
Explica'ns aquestes, perquè hi ha molta gent doncs, que pateix aquí, no, doncs, de...
Al·lèrgies, intolerància, sí.
Els boixos a l'Índia a l'escola aprenen a fer pranayames quan són petits, no? A respirar bé pel nas.
Ojalà féssim aquí també.
Explica'ns aquestes, diríem, pràctiques complementàries el que és l'exercici del cos, el ioga, estrictament.
Vale. El ioga d'avui dia, d'acord, és un ioga concentrat sobretot amb el cos. Tot el ioga del cos és el hatha ioga. Vale? Quan tu dius vaig a fer hatha ioga, vas a fer ioga del cos. Però el ioga ja... estem veient que és una tècnica holística que tracta tots els nivells i totes les capes del ser, Així doncs es fan també uns exercicis més específics de neteja, per exemple. Això que deies de la respiració, hi ha uns exercicis de control de la respiració està directament connectada al sistema nerviós, doncs fent certes respiracions podem actuar directament i tenir uns beneficis sobre el sistema nerviós i la ment. Altres exercicis que has mencionat, les crilles, són exercicis específics de neteja del cos, neteja del nas, això seria anar-te rentant el nas perquè es quedi més net i pugui respirar millor.
I, per exemple, perquè no pot produeixi, doncs, com es diu aquesta inflamació dels sinus, la sinusitis, per exemple, no?
Per exemple. També hi ha altres exercicis de netejar tot el que és la garganta, fins a l'estómac, no? Hi ha altres exercicis de massatge abdominal. Sí, hi ha exercicis de neteja, les crilles.
Molt bé. Escolta, per tu, fins a quin punt t'ha canviat la vida, doncs, que el ioga sigui no una el que dèiem ara, no una activitat més com qui fa running o bicicleta, sinó que com un estat de la ment, no? Com t'ha canviat la vida?
Clar, és que jo molta vida no tenia, Bernat, abans del ioga, com si diguéssim, no? Vaig començar tan jove. Però bueno, igualment ha anat evolucionant perquè sí, vaig començar joveneta, però bueno, vaig passar pel procés d'acabar els estudis, vaig estudiar dues carreres, arquitectura, belles arts, i el ioga sempre estava allí acompanyant-me amb la postura física correcta, acompanyant-me amb l'actitud mental correcta, hàbits de salut correctes. Llavors, doncs m'ha ajudat molt, m'ha acompanyat molt amb tot l'harmonia, l'equilibri, i fins que vaig donar el salt, no, diguéssim, de bé, doncs el ioga és la meva manera de viure. I això, com també va succeir bastant aviadet, era jove, doncs clar, sempre m'he dedicat molt. Ho vaig tenir molt clar des del principi, ho vaig sentir molt fort, aquesta cridada o aquesta invitació a continuar amb el ioga. I sí que transforma molt, sempre en positiu, espero.
Tens una filla, sí. L'estàs podent introduir?
No, passa de tot. La meva filla sí. No vol ni sentir parlar del ioga, però jo l'entenc, pobra, clar, ella ja a la panxa ja feia ioga.
Sí, no? Ja. Per les embarassades té molts beneficis.
Clar, també. Per les embarassades recomano un ioga d'embarassades, perquè de vegades que han vingut a la classe, està bé, jo sé com adaptar el ioga per les embarassades. De fet, jo, quan estava embarassada, feia ioga i res millor que l'experiència directa. Doncs, ioga per embarassades, que podríem fer un crit aquí... que a veure si algú comença a fer classes per embarassades...
Podries fer-les tu.
Ah, podria. Sí, mira, podria jo posar-me a fer classes també, sí, estaria bé. I què t'havia de dir? Volia dir alguna cosa més?
Parlàvem del ioga per embarassades i de la teva filla, que
sí,
dius que de moment pues
això,
no l'estàs convencent.
La pobra
no?
Ja des de la panxa. I de tota la seva vida la mami està fent ioga. Llavors per ella ja és ioga, no, por favor, me voy a montar a caballo, me lo paso mejor. I jo crec que de vegades els adults tenim aquestes idees de que als nens el ioga els aniria tan bé, però els nens és que ja estan bé. Els nens volen jugar, descobrir el món, aventurar-se, sortir de casa, la natura. Vull dir que el ioga, poder, jo des del meu punt de vista, amb tot el respecte per tothom, veig que comença a tenir efectes molt poderosos a partir de l'adolescència, sobretot.
Molt bé. Escolta, veiem que tu ets especialista en un ioga concret que, dius que vas començar amb el Hatha, però que ets, en aquest cas, especialista en Ashtanga ioga.
Sí,
clar,
sí.
Jo, la gent li sona Hatha, Kundalini, Ashtanga...
Sí, tots aquests lius, sí.
Explica'ns una mica quin és cada un.
Així, super resumit. Ashtanga ioga és un ioga físic, vale? Hem dit que tot el ioga del cos es dirà Hatha ioga. Hatha ioga agafa tot el que inclou el ioga del cos. Ara, dintre del Hatha Yoga tenim iogues molt restauratius, molt tranquil·lets, molt meditatius, tenim ioga més mogudets i així tota una varietat un abanic enorme de possibilitats de Hatha Yoga. A l'Ashtanga Yoga és el que jo faig, és molt canyero, és molt dinàmic, és com un ball, potser es podria entendre, sí, com un ball, i és com una coreografia. Vull dir, estàs en constant moviment i l'input és la respiració. El cos va seguint tot el temps el ritme de la respiració, això ho fa molt dinàmic, intens, divertit, per la gent més jove, poder, més recomanat. I així, doncs, si vols força, calor i estar a tope, Ashtanga Yoga, molt bé.
Força i calor. Molt bé. No sé si calor ara,
estiu... A veure si arriba la tardor.
Et refereixes a un altre tipus de calor, potser, no?
Interna.
O... Interna. Molt bé, molt bé. Escolta, el ioga forma part del que és l'Ayurveda, no? Aquesta ciència de la vida, no?
Sí, la filosofia hindú. A veure, està dintre d'un marc hindú. Recordo que no té res a veure amb la religió, però, òbviament, està dintre del marc hindú.
Llavors... Clar, no sé fins a quin punt tu també incorpores qüestions alimentícies, qüestions d'higiene, qüestions d'aromateràpia, d'homeopatia, de mil coses que a l'Índia fa molts anys que estan en boga i que estan, d'alguna manera, estrictament vinculades al ioga, perquè forma part d'aquesta visió global de la salut, no? Tu, no sé, per exemple, ets vegetariana, ets aquestes coses...
Sí, jo sóc bastant, o he estat bastant estricta per la meva trajectòria. Sí, tinc uns hàbits alimenticis, crec, molt correctes. He estat vegetariana, he estat vegana, crudi vegana, he dejado de comer, he vuelto a comer...
Has fet dejunis, aquestos.
He fet de tot.
Tot? A veure.
Alimentàriament parlant.
Tot alimentàriament parlant. jo me'n recordo quan vivia a l'Índia, hi havia un primer ministre que deia que ell, els matins, perquè era un iogui convençut, es bevia la seva pròpia orina.
No, això jo no.
Això no ho has fet.
Tinc amics que molts que sí. I diuen que tenen moltes propietats, però a mi com que em feia coseta, no sé, potser no cal, no? I què te volia dir? Que a l'Índia són boníssims, amb homeopatia, amb reiki, totes les tècniques aquestes més ancestrals, naturals, alternatives, són molt, molt bons. I es combina estupendo amb el ioga. Jo recomano sempre que es pot provar, no? Tu pots seguir els teus tractaments mèdics tradicionals d'aquí, la medicina d'aquí, i a més pots implementar, complementar amb fer petites proves d'aquestes altres... opcions, com seria l'homeopatia, l'Ayurveda, el ioga, provar cosetes amb l'alimentació.
Ja ho veieu, amb aquesta conversa amb Neva Oller, una autèntica iogui, una de veritat, una que s'ha format amb mestres d'impressionant reputació a l'Índia i que es va establir aquí Formentera. Per què? Per què vas establir aquí Formentera? Explica'ns, abans hi anaves tu.
Doncs, mira, quan vaig arribar aquí amb la meva nena bebè, vaig sentir la mateixa energia que sentia quan vivia a l'Índia. I vaig dir, aquí em quedo, això és preciós, jo no coneixia l'illa abans de... I clar, va ser amor a primera vista, com li passa a molta gent, i vaig anar fent els passets per venir-me a viure aquí. Jo acabava d'arribar de l'Índia amb la Lua bebé. Així que, bé, doncs vaig venir a parar a Formentera amb un retir de ioga que oferia l'estudi on jo treballava i jo vaig dir, pues, posa'm de profe perquè jo vull anar a aquesta illa. I així vaig aparèixer a Formentera.
Molt bé, i aquí t'has quedat.
I aquí m'he quedat.
Molt bé, escolta, ja per acabar, com comença un dia a dia de Neva Oller iogui? De Neva, de la iogui Oller.
L'alarma suena a les 5 de la mañana, pi, 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 pi.
I encara que sigui el dia Nadal, tu cada matí fas la salutació al sol, cada dia fas les salutacions, 375 dies l'any.
Sí.
O sigui, no entén això.
Jo no tinc vacances, Bernat. Yogi 24/7.
Molt bé, ja sabeu, ioga, ja sigui perquè teniu algun tipus de mal de pel que fa a les postures o tal, i després, doncs, qui vulgui introduir-s'hi, doncs té tot un món infinit, que no s'acaba pel que fa, doncs, als graus d'especialització. Un plaer parlar amb tu, aquesta...
Gràcies,
Bernat. Aquí em fa el senyal, doncs, amb les mans juntes, tan característic de l'Índia, amb aquesta, doncs, salutació, respecte, no?, doncs, que és un namasté, ja ho ha dit, i res, doncs, té una pàgina web que es diu evaulleyoga.weebly.com, eh? Evaulleyoga.weebly.com, per si voleu saber una miqueta més d'allà. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.